L'informatiu del migdia.
Èxit de participació a la 46a edició de l'Aplec de Castellavell. És dilluns 18 de maig. A més, va augmentar el nombre de participants a concurs de rossos, concretament amb 56 paelles. De seguida us parlem de l'Aplec de Castellavell, abans altres titulars. La Fèria d'Abril porta la cultura andalusa a castellà. I us parlarem també del comitiva de castellà que va anar als actes d'alliberament de Mauthausen. I en esports, el Club Bàsquet Castellà masculí salva la categoria. I la previsió meteorològica a aquesta hora, núvols mitjans amb plugims i aquest migdia poden haver-hi tempestes. Comencem. Aplec multitudinari Castellà de Vell, on més de 2.500 persones van passar pel recinte durant la jornada d'aquest diumenge. Albert Sant Andrés.
L'Aplec de Castellà Vell és segurament un dels esdeveniments de l'any pels castellarencs, una jornada en què el menjar és l'excusa per retrobar-se amb els veïns, amics i gaudir de la gastronomia i viure uns bons moments que deixa la jornada. Un total de 56 grups van participar en el concurs de rossos, gairebé doblant els participants de l'anterior edició. L'afluència va ser massiva i més de 2.500 persones van passar pel recinte durant la jornada. En aquesta ocasió, la visita històrica organitzada pel Centre d'Estudis de Castellà i l'Arxiu d'Història va avançar-se el dissabte a les 10 del matí, on l'arqueòleg Jordi Roig, de Rago Arqueologia i Patrimoni, va oferir als voltants de l'ermita de Sant Esteve sobre els seus elements més desconeguts. La previsió del temps era inestable el diumenge, fins i tot amb pluges al migdia, però aviat es va veure que això no seria un impediment per la massiva afluència de gent a la trobada. Així parla Eulàlia Costa, membre de la comissió organitzadora de l'Ajuntament de Castellà.
Moltíssima gent. És d'aquells misteris de l'Aplec que no saps per què. Hi ha anys que són més fluixos i hi ha anys que ve moltíssima gent aquest any. Molt bé, 56 paelles apuntades i bueno, la ballada ha anat superbé, amb més participació que mai també. Hi ha moltes paelles petites i moltes de mitjanes, però 56 paelles, feia molts anys que no veiem 56 paelles a l'Aplec. Que aquest any tenim més espai en l'espai de paelles, l'any passat hi havia en les escales i l'espai era més reduït. Aquest any hem recuperat l'espai, diguéssim, per fer el foc a terra i la plec de cada any. La veritat, no hi ha novetats respecte a anys anteriors.
Sobre el terreny, una munió de gent que va poder gaudir de les actuacions dels gegants de l'ETC, els bastoners, el ball de gitanes, els castellers, ballar sardanes i moure's al ritme dels tocant tantrums o el concurs de dibuix del col·lectiu Art 08211. Als voltants del migdia, la zona de rossos va quedar-se petita i no hi cabia una agulla per participar en el 43è concurs de rossaires. Des de rossos de carn, a marisc o de verdures, a més de diferents invents de cuiners i cuineres més arriscats. L'ambient convidava a tastar una mica de tot i fer de jurat improvisat. L'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, no va faltar la cita i aquestes són les seves conclusions sobre l'Aplec.
Doncs ahir la veritat és que va ser una festa multitudinària del poble de Castellà. Jo crec que ha sigut un dels anys amb més participació. De fet, el concurs de paelles ha estat rècord, 56 colles participants, i la veritat és que la implicació de les entitats, de totes les entitats de Castellà, es va notar, es veu una renovació també en el públic, hi havia molta gent jove, i una de les frases, no, que es comentava més ahir era que calia fer poble, no? I això és el que es va veure ahir, es va veure un caliu de poble, una festa de l'amistat, dels veïnats, i bé, el dia també va acompanyar i va ser una jornada, doncs, la veritat és que jo diria que bonica.
La jornada va acabar amb la degustació dels arrossos i altres per part de tots i totes les participants i amics que es van poder viure en una nova convivència, que en els seus inicis va arrencar com una jornada de peregrinació mariana des del nucli urbà fins a l'ermita.
L'informatiu del migdia.
Seguim amb més temes de cap de setmana. La 14a edició de la Fèria d'Abril també va celebrar-se durant aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, on unes 2.000 persones van gaudir de les tradicions andaluses. De nou, Albert Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi, si diumenge la pleca es va emportar el principal protagonista, el dissabte i el diumenge la Fèria d'Abril de Castellà a l'Espai Torrà va ser el lloc on es van reunir els amants de la cultura andalusa. Organitzat per la Casa d'Andalucía de Castellar del Vallès, la música, el ball i els colors van omplir el recinte cinta firal, juntament amb diversos comerços i un food truck. La fèria va oferir una combinació d'espectacles de música en directe, gastronomia i exhibicions, que van recrear la popular fira andalusa i el seu ambient amb actuacions de grups com l'Escola de Ball de la Zona Fitness OSS. Així ho explica Montserrat da Silva, una de les organitzadores de l'acte.
Aquest any ja veus que hi ha novetat, que hi ha paradetes, que hi ha de tot, I a més, doncs, bueno, com sempre, ara fem una miqueta de masterclass, sevillanes, flamenc i això. I va venint la gent, la gent no s'aixeca d'hora, va venir més tard. Hi ha gent que es queda a dinar, hi ha gent que, bueno, llavors torna a la tarda. A la tarda es comencen les activitats de lo que és cant i ball. Venen els utrofieros, els grups de ball, de flamenc, de sevillanes. Ahir vam tenir novetats perquè van ballar zumba a la tarda. Vam ballar ball en línia, també, vull dir que intentem d'anar introduint coses noves, no? També, no només sevillanes i flamencs, sinó que també doncs, anem introduint doncs, balls nous, bueno, nous, no és que no es ballin, però bueno, que aquí a la Fèria d'Abril, doncs sí, et sobten una mica que diguis, bueno, una Fèria d'Abril...
Com deia da Silva, entre les activitats destacades hi va haver actuacions de cors rocieros i solistes, a més de ballarins amateurs, grups especialitzats en dansa flamenca i folklore. Da Silva parla que aquesta fira va dirigida a tothom, sigui o no andalús.
No sé, és que ens segueix molta gent de tot. Quan fem coses en l'auditori, quan fem el Dia d'Andalusia, quan fem la Fèria d'Abril, quan fem el Nadal, vull dir, ens segueix gent de tot. Vull dir que també estem molt agraïts per això, perquè no solament que diguin, no, fem tant d'al·lutant, no. Hi ha de tot, i es pot veure, i està demostrat, vull dir que no... És una festa més a Castellà, i hem lograt doncs, que la veritat sigui maca, i fa molts anys.
Pel recinte firal, sobretot a la tarda i al vespre, van passar unes 2.000 persones que van gaudir de tots aquests actes i van poder conèixer de més a prop la cultura andalusa.
L'informatiu del migdia.
Van ser 4 dies plens d'activitat i carregat d'emocions a flor de pell. Una delegació castellarenca va participar del 8 al 11 de maig als actes internacionals de commemoració de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen, que va tenir lloc a Àustria. La comitiva formava part del viatge institucional organitzada per l'amical de Mauthausen. La representació local va estar encapçalada per la regidora de promoció de la Vila i Memòria Històrica de l'Universitat d'Espanya i va comptar amb la participació de 4 alumnes de l'Institut Castellà, Marc Ricard, Lea Serrano, Alba Sarmiento i Paula Gutiérrez, que estan desenvolupant el treball de recerca sobre els reportats castellarencs. L'alumnat va viatjar acompanyat del tutor del treball, el professor d'Història Arnau Muniesa. A més, van depositar una placa als crematoris de Gusen en record dels 5 veïns castellarencs deportats, que són Francesc Vall Llinares, Enric Comelles Tàpies, Josep Rovira Prat, Francesc Comelles Llinares i Ramon Puig de Llosa Sastre. La regidora Elisabet Espanya apunta que va ser una experiència molt enriquidora.
Per ser la primera vegada, l'experiència ha estat molt enriquidora. Les alumnes que han anat s'han endut una experiència de vida. La veritat és que això ho han dit elles mateixes, que intentaran, no? Diu, que ens serveixi aquest viatge per canviar una mica la nostra manera de pensar. I bé, molt enriquidor.
La regidora de promoció de la Vila i Memòria Històrica afegeix que el viatge també va ser molt enriquidor pel fet que aquests dies han conviscut tant gent jove com familiars de les víctimes.
El viatge ha estat molt, molt ric en quant a diversitat generacional, en el sentit en què hi havia tant gent jove com familiars de les víctimes. I això doncs, ha fet que sigui molt més, bueno, el que deia, molt més ric en quant a experiències, en quant a vivències i en quant a totes les, els sentiments, que l'impacte que han tingut.
El tutor del treball, Arnau Muniesa, coincideix amb la regidora en aquesta apreciació intergeneracional, però també posa èmfasi en la convivència.
És una qüestió intergeneracional, però també és una qüestió de diferents rols. És a dir, hem compartit historiadors, alumnes, familiars de deportats, càrrecs institucionals, vull dir, rols diferents, però que també ens hem complementat molt bé i ens hem ensenyat els uns als altres, diguem. O sigui, tothom crec que ha après de tothom. Inclús els càrrecs han après dels historiadors, els alumnes s'han pogut mirar i han tingut el referent als càrrecs institucionals. Òbviament, els familiars ens han donat una lliçó i ens han acostat a una dimensió humana de l'horror que els que doncs, no tenim familiars potser no hem sigut capaços d'entendre, no? Perquè al final, quan et toca de prop de la teva història familiar, ho vius d'una manera que si ho vius des de... Bueno, no sé com dir-ho perquè no està animadament, però potser de forma menys personal. Si una senyora t'expliqui el que significa el seu avi i que s'emocioni mentre t'ho explicava, dient les penúries que va passar, i potser va sobreviure o potser va acabar morint, perquè al final estem parlant de diferents testimonis, però tots molt emocionats, molt, molt emotius i molt colpidors.
El viatge ha servit a les quatre alumnes, a part de testimonis directes, a aprendre les característiques generals de la deportació, l'extermini o els treballs forçats i d'entrevistar més càrrecs importants en el món de la memòria històrica.
Però també hem tingut l'oportunitat d'entrevistar no només familiars, sinó també el director de Memòria Democràtica, el Jordi Font, que els hi va dedicar uns 20 minuts ben bons, per no dir de mitja hora, i va contestar de forma molt completa les preguntes que tenien sobre com els municipis des de la història local poden contribuir al coneixement de personatges o persones del municipi disfressats que van viure moments tan rellevants de la història.
La comitiva castellanca va viure diferents moments emotius durant el viatge a Mannhausen, que va estar replet d'actes. Espanya recorda el moment de la lectura en homenatge als republicans espanyols i la desfilada dels diferents països en els actes internacionals. Muniesa afegeix que durant el viatge va haver-hi molts moments de càrrega emotiva, però un dels més significatius per ell va ser l'espai dedicat als que van perdre la vida dins de Mannhausen.
Perquè un moment, per mi, amb molta càrrega emotiva va ser quan vam entrar a l'espai que dins de Mannhausen està dedicat als que van perdre la vida, que són uns plafons horitzontals molt grans en què amb lletra minúscula estan escrits els noms dels que van perdre la vida, i és potser el moment en què més vam poder copsar la dimensió, perquè al final tu pots imaginar-te això de portats allà dintre del camp i la xifra costa molt de visualitzar-la. I quan realment veus tots els noms, amb lletra minúscula, un al costat de l'altre, ocupant metres quadrats i metres quadrats, dius, però com pot ser que en tan poc temps passessin per aquí, fossin sotmesos a condicions duríssimes i perdessin la vida tantes persones d'orígens diferents?
La intenció de l'Ajuntament és seguir col·laborant amb Amical de Mannhausen de cara a l'any que ve.
L'informatiu del migdia, a Esports.
I en esports, el Club Bàsquet Castellà masculí evita el descens després de guanyar el Santa Coloma B per 77 a 66. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi, gairebé sobre la butxina i per només un punt de diferència en la baraix. El Club Bàsquet Castellà es mantindrà una temporada més a segona catalana complint el seu principal objectiu. Qui no ho va poder complir va ser la Unió Esportiva Castellà, que tot i guanyar per 3-1 al Joanenc, no disputarà la promoció d'ascens degut a que els seus dos principals rivals no van fallar. En futsal, el futbol sala castellà va guanyar per 9-3 i els equips de vòlei es jugaran les seves opcions en l'última jornada després de sumar dues victòries. Arrenquem. I comencem parlant de bàsquet, i com dèiem, el Club Bàsquet Castellà va apel·lar a l'èpica per superar Per 10 punts de diferència, el Club Bàsquet Santa Coloma B. La diferència justa per capgirar la baraix que finalment els ha donat la permanència. Els resultats de la jornada van acompanyar i els castellarencs van fer la feina, un còctel rodó pels de Jaume Prat, que es tornen a salvar aquesta vegada en l'última jornada. El partit no va tenir gaire història i els de Prat van manar el marcador en tot moment, tot i que estaven obligats a capgirar els 9 punts d'avantatge del partit de Nadal, on el Santa Coloma B va imposar-se per 68-59. Després de la derrota dels colomencs el dijous i del Llinars i de la victòria del Bàsquet Neus, amb qui el castellà tenia la baraix perdut, l'única alternativa era superar la baraix amb el Santa Coloma, una fita complicada davant d'un rival complicat i amb tota l'artilleria a pista. Al descans, un 42-35 va apropar l'objectiu, però quatre triples visitants van deixar un 58-53 perillós al marcador. El veterà Pau Viladomat va posar les coses al seu lloc amb dos triples consecutius i 8 punts en l'inici de l'últim període, i Víctor Vergara, amb un nou triple, va assenyalar el camí de la victòria. 5 punts finals d'Izan Romero van permetre superar els 9 punts de baraix, permetent aquesta permanència. Pel que fa a l'equip femení, les d'Antonio Antonio Mesa, amb la permanència ja lligada, van caure per 40-48 enfront del Gramenet Bàsquet Club i acaben la lliga en desena posició. I en futbol, decepció per la jornada, però satisfacció per la temporada feta per la Unió Esportiva Castellà, que després del 3-1 al Joanenc acaba en quarta posició, després de no aconseguir la derrota o l'empat de l'Igualada i la derrota del Turó de la Peira. Els de Juan Antonio Roldán han tancat la millor temporada històrica dels 115 anys del club amb aquest quart lloc, posició que millora la resta aconseguida a Primera Catalana i a l'antiga Preferent. Sobre el terreny de joc, el partit va tenir poca història, amb el Castellà obrint el marcador al minut 5 i sentenciant amb el 3-0 a la mitja hora. Durant uns minuts, amb l'empat sense gols de l'Igualada i la derrota momentània per 2-0 del Turó de la Peira, el Castellà va estar a la segona plaça, però els rivals no van afluixar el ritme i l'Igualada va acabar guanyant per 2-0 i el Turó va remuntar amb un 2-4. Al final, decepció pels jugadors castellarencs, però que s'ha de tornar en satisfacció pels números aconseguits per un equip que la temporada passada va lluitar per evitar el descens. Així parla el tècnic assistent Juanje Rodríguez de la temporada que ha fet l'equip i dels punts que els han faltat pel playoff.
Sí, lo que pasa que cuando llegas al final con estas opciones, te acuerdas, nos pasa a todos, te acuerdas de aquel punto, de aquel partido malo, de aquel que al final no es uno solo, son muchos, pero como dices tú, es para estar orgulloso del año que hemos hecho, es muy difícil llegar al final con opciones de jugar el playoff. Había equipo para ello, yo lo reconozco, porque era un equipo joven, pero que poco a poco se han ido compenetrando, han sido competitivos. De hecho, el año en general es bueno, pero la segunda vuelta espectacular. Hemos hecho muchos puntos, el equipo va cogiendo una dinámica cada vez más seguro, con poquitas cosas de puerta, defiende bien. En general, muy contento, muy orgulloso, y la decepción final, porque siempre la tienes, de no meterte, pero hay que ser consciente y cerebral y estar con el trabajo conseguido, el trabajo de los objetivos que nos habíamos marcado, que tenemos al final.
El tècnic també valora el joc del seu equip durant la temporada.
Tú dices, ¿no? Cuando hacemos los cálculos ya decimos, chavales, si de aquí al final lo perdemos, competimos, jugamos, tenemos opciones hasta el final. Y así ha sido, o sea, que chapó al equipo, chapó a todos. Sí que es verdad que, como tú dices, ¿no? Igual ha hecho sus deberes, un equipo que se veía que iba a ganar, y el Turó, pues claro, tener un rival que no se juega nada contra, en especial el perfil de este equipo del Turó, pues era lógico que no iban a competir, y así ha sido, ¿no? 2-4, pero bueno, otra vez que te digo lo mismo, contento, y en el partido de hoy, pues bueno, con mucha pegada, muy serio, bien puesto y escuchando la radio.
Rodríguez també parla de la temporada d'un equip que no estava en les travesses per acabar en la part alta de la taula.
Y yo creo que los presupuestos en todas las categorías marcan un poco los objetivos, porque al final si hacemos una lista y por presupuesto objetivo, claro, yo creo que si, no sé, si somos 18 equipos, nos vemos 16 o el 17, no creo que superemos a muchos equipos en cuanto a presupuesto. De ahí que yo creo que es orgulloso, ¿no? Ya no solo eso, sino la manera de jugar, atrevida, jovencito, poco a poco. Sabíamos que íbamos a ser competitivos, que íbamos a estar en una zona tranquila, ¿no? Meterse arriba pues dependería de cómo fuéramos esta segunda vuelta, si hubiéramos aprendido algo de la primera, y así ha sido. El crecimiento exponencial de los jugadores cuando empiezan a rayar ya mucho a mucha altura. El caso del David, la comparación, incluso las bajas que hemos tenido, gente importante que se ha marchado. En general, muy positivo. Todos hemos aprendido mucho, yo el primero, con el míster, con Roldán, la plantilla. Es una pena porque al hacerlo tan bien y el presupuesto que tenemos, va a ser muy difícil retener a jugadores. Al final, los equipos que tienen un poquito más de presupuesto, cuando un equipo destaca, jovencito, que juega, que se ha atrevido, pues vienen a pedir jugadores o a llevarse jugadores, y eso es muy probable que nos pase. Si pudiéramos mantener el grupo, el Castellano mantenga el grupo, pues soy optimista de cara al futuro.
Els blanquivermells acaben la Lliga en quarta posició a 2 punts del segon i del tercer classificat, amb 57 punts, fruit de les 17 victòries, 7 empats i 7 derrotes. I en futbol sala, victòria per 9-3 del futbol sala castellà enfront de l'Espanyol. Els de Borja Burgos van aconseguir trencar la mala ratxa de 4 derrotes consecutives en un partit davant del rival més fluix de la categoria. Un equip que només ha fet 2 punts en el que va de temporada empatant davant del Club Natació Caldes i del Cerdanyola. Amb un Blumer molt buit, degut a l'hora en la qual es va disputar el partit, la presència dels jugadors de la Pedrera en l'equip castellarenc va ser molt important. El partit, de fet, va estar àmpliament dominat amb gols d'aquests jugadors de la Pedrera, com Arnau Romero i el doblet que va aconseguir Guillem Milla. L'equip va tancar la primera part amb un 5-2 favorable i va rematar en la segona per mantenir-se en la 6a posició de la classificació, quan queden només 2 jornades. I acabem amb un apunt de vòlei i les 2 victòries del vòlei castellà. La del masculí per 3-0 enfront del Cèbol Torredembarra, que permet als de Lucía Bregar lluitar fins a l'última jornada per una posició en la promoció d'ascens. Per la seva banda, el femení va superar per 1-3 el Barberà B i certifica la promoció de descens, evitant així el descens directe. No podrà optar a la salvació, ja que el Premià la supera amb 3 punts i tenen l'avaraix perdut des de la primera fase.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
La secció local d'Esquerra Republicana de Castellà va visitar el Parlament de Catalunya el passat 15 de maig per fer seguiment de la proposta de resolució registrada a la institució per reclamar millores de seguretat als encreuaments de la carretera B-124 del terme municipal de Castellà. La visita dona continuïtat a una reclamació que Esquerra Republicana de Castellà fa temps que posa sobre la taula. Després d'anys insistint-hi, Esquerra va portar aquesta reclamació al ple municipal del mes d'abril d'aquest any, on es va aprovar per unanimitat una moció per reclamar millores de seguretat en 3 punts de la B-124, concretament l'encreuament del Garden i l'Airesol AB, l'accés a la parada d'autobús de l'Airesol D i el balcó, i el pas de vianants de la Masia al Brunet. La proposta de resolució registrada pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana insta el govern de la Generalitat a coordinar-se amb l'Ajuntament de Castellà per impulsar passos segurs, reduir la velocitat dels vehicles i garantir la prioritat dels vianants. També planteja mesures com semàfors amb botonadura, passos elevats, millores de senyalització i una il·luminació adequada. Durant la visita, les persones participants van estar acompanyades pel Juli Fernández, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, que va explicar els passos que haurà de seguir ara la proposta dins la Comissió de Territori i Habitatge. La visita també va servir per conèixer de prop el funcionament del Parlament i la història de les institucions catalanes. Castellà disposa ja d'una nova diagnosi de salut, un document que ha estat tractat en el darrer Consell Sociosanitari i que ha de servir de base per orientar les futures polítiques locals de salut pública i comunitària. L'estudi ofereix una anàlisi global de la realitat del municipi més enllà de l'àmbit estrictament sanitari, incorporant factors que influeixen en la salut de les persones, com ara l'entorn urbà i ambiental, la situació sociodemogràfica, els estils de vida i hàbits saludables i l'estat de salut i l'atenció sanitària. La diagnosi s'ha elaborat a partir de dades quantitatives i geogràfiques procedents de diferents estudis existents, les aportacions de 40 professionals i referents comunitaris i una enquesta adreçada a la població adulta del municipi que ha recollit 308 respostes. Aquesta metodologia ha permès combinar dades objectives amb la percepció de la ciutadania i dels professionals que treballen sobre el terreny. El document destaca com una de les fortaleses principals de Castellà el seu entorn natural, molt valorat tant per la ciutadania com per professionals consultats. El document destaca que aquest entorn no només té valor paisatgístic i de lleure, sinó que també contribueix a protegir la població contra la contaminació i els efectes del canvi climàtic. També es posa en valor la dotació de zones verdes urbanes i l'aplicació de criteris de salut en les polítiques urbanístiques de mobilitat, accessibilitat, renovació de l'arbrat i manteniment de l'espai públic.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Waka, la macrodiscoteca situada a Sant Quirze del Vallès, hauria de tancar aquest dijous 21 de maig i posarà punt final a l'antiga zona hermètica de Sabadell. El pla per regular l'oci als polígons de Sant Quirze va ser modificat i ara mateix Waka no compleix la normativa i ha de tancar. El seu propietari, en canvi, afirma que ningú els ha comunicat res, que tenen la llicència en vigor i tots els permisos per desenvolupar la seva activitat. El local està situat al carrer de Narcís Monturiol, en el límit entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell. Per això tothom ha vinculat sempre la Waka amb la zona hermètica de Sabadell, però l'Associació d'Empresaris de Locals d'Oci de la zona mai la va considerar com un dels seus. En els anys post-pandèmia i fins i tot abans, la discoteca es va veure implicada en múltiples incidents, agressions, pallisses i discriminacions racistes pels porters cap als clients, que van ser objecte de denúncies especialment l'any 2022. Va haver-hi denúncies per agressions sexuals, finalment van ser retirades i desestimades, i un episodi d'una fel·lació al bell mig de la pista de ball. L'Ajuntament de Terrassa va presentar divendres el format obert decidit per aquest any del cartell de la Festa Major. És obra de l'artista urbana Anna Taratiel i consisteix en un procés participatiu basat en una composició bàsica de formes geomètriques amb els colors lila, verd i taronja en fons rosa. El fons elemental està representat en un mural a la plaça de la Torre del Palau, però l'equip de Taratiel i l'Ajuntament han creat una aplicació mitjançant la qual la ciutadania podrà fer la seva aportació. Els participants es podran guardar el seu disseny i finalment es triarà una cinquantena de models per exhibir-los en banderoles o cartells escampats per la ciutat. Posem el punt final informatiu d'avui dilluns 18 de maig del 2026. Ens acomiadem als que us hem acompanyat. Carlos Lecegui, el control tècnic, Albert Santres, a la redacció i els esports, i que us parla Jordi Rius. Us recordem que a causa de la caiguda de l'equip emissor estem fent l'emissió per internet. Confiem reparar aviat aquesta avaria. Res més, que acabeu de passar una bona tarda.